La finestra dispersa.
En tenim moltes ganes, de veritat, d'aquest nou ICAT.cat. En sabrem més coses la setmana que ve, però ara el que també tenim moltes ganes abans d'arribar a les 5 de la tarda és d'obrir la finestra dispersa. Tenim ja aquí en Francesc Xavier Blasco, que ha estat expectant durant aquesta estona, l'hem sentit al començar el programa, l'expert subcultural dels Diumenges Dispersos, que avui, en versió de dissabte, de Generació Digital, ens espera ja perquè traguem el cap per la seva finestra. Bona tarda.
Bona tarda.
I ben retornat, que feia potser 14 minuts que no et sentíem.
Vinga, comencem a treure el cap per la finestra dispersa i resulta que hem tingut Sant Jordi. I la meva pregunta és, heu sigut prou culturalment dispersos, aquest Sant Jordi?
No, gens.
Doncs vinga, us faig unes quantes recomanacions.
He comprat Albert Espinosa.
Albert Espinosa.
No, és broma, no ho he fet.
Vinga, vinga, va. Doncs, per exemple, la primera recomanació culturalment dispersa que us puc fer és compreu Fan Hunter Muntanyes de la Locura, Electric Boogaloo. És un gran homenatge a Lovecraft amb personatges típics de la sèrie Fan Hunter dibuixada per ser espinyol. Ara. A més, moltes referències culturalment disperses, personatges famosos del món del fandom, personatges famosos d'aquesta casa i d'aquest mateix programa, no us diré res, l'haureu de llegir.
No ho sé, no ho sé. No,
i atenció, que està en vies d'esgotament ja la primera edició.
Això només no és un còmic, oi? És novel·la, en aquest cas.
És novel·la. Sí. Està escrit per Cel Espinyol i amb il·lustracions també de la portada del...
Àlex Santaló.
Bona aquesta. Només dic que si no coneixeu la saga Fan Hunter, us perdreu. Us ho dic.
Jo els he llegit tots i necessitava una... Jo anava fent un mapa al costat per mi.
És complicat de nassos, però...
No ho és pas. No,
per tu no, Blasco, però els que som uns neòfits en això, sí, ens costa.
Res, us encantarà, perquè hi ha moltes grans referències que identificareu perfectament. Bé. Una altra cosa, teniu fills 7 anys, 8 anys, 10 anys, voleu que ja comencin a tenir aquesta passió pels monstres, per les mòmies, pels zombis...
No hi ha ningú d'aquí que en tingui, només tu.
L'audiència. Jo no parlo amb vosaltres, jo parlo amb l'audiència.
El director d'aquest programa.
Ah, també, és veritat. Moriré, felicitats.
Us recomanem d'un altre pinyol, aquest cas Martí Pinyol, La cocina de los monstruos, una sèrie de 10 llibres on hi ha zombis, fantasmes, mòmies, etc. Seguiu les aventures del nostre xef zombi en la seva última aventura, que es diu Albòndigues Marcianes.
Als teus fills els hi ha agradat?
Els meus fills encara no l'han llegit perquè encara són massa petits, però és el primer que rebran, El seus pròxim Sant Jordi...
Segueixen sense entendre res de Carnaval. Perquè en Blasco els va disfressar, diu, papa, de què anem? És igual, ja us ho explicaré un altre dia, quan sigueu més grans.
No, que la nena ha jugat ja al Monkey Island.
Bé, mira, ja ha fet més coses que tu.
Més que jo.
I m'ajuda a jugar al Zelda, o sigui, imagina't.
Oh, boníssim. Què més?
I l'última recomanació del llibre culturalment dispert, encara que ja té uns quants anys, però aquest us el recomano, tota la gent de la generació digital, els que sigueu fans d'aquest programa, no us podeu perdre Ready Player One, per Ediciones B. És del 2011, és de l'autor Ernest Cline, un autor americà, que ja estan negociant amb la pel·lícula, perquè serà, jo crec, una gran pel·lícula. Una mena de retrofantasia futurista en un futur alternatiu on tot gira al voltant d'un gran joc en xarxa. Hi ha ecos de Tron, ecos de la història interminable, ecos d'Avalon, la pel·lícula de Mamoru Oshii, moltes referències a còmic, a jocs de rol, a videojocs i cinema d'acció dels 80. Us encantarà.
Molt bé. Anem a un dels grans de la ciència-ficció, ara. No?
Exacte.
Que no parlem de Robert Heinlein.
Parlem de Robert Heinlein. Parlem de l'exposició que està comissionant en Jordi Ojeda i en Miquel Barceló, que se'ls fa del 22 d'abril al 5 de maig a la biblioteca de la UPC. Aquí trobareu una exposició de tota l'obra original publicada al nostre país, d'en Robert Heinlein. El Robert Heinlein és un dels grans noms de la ciència-ficció. Ha sigut considerat junt amb Arthur C. Clarke i Isaac Asimov els tres grans de la ciència-ficció. Però, curiosament, és un nom que, si preguntes a molta gent, el té totalment descol·locat perquè no coneixen la seva obra. No és un nom que sona excepte a fans del gènere. Jo us puc dir, per exemple, que la pel·lícula Starship Troopers, d'en Paul Verhoeven, pel·lícula que suscita odis i amors a parts iguals...
Sí, en sona més, aquella pel·lícula.
Exacte.
Que té els seus 10 anys, també, o més.
No, més. Jo crec que sí? Starship Troopers en té més. Doncs està basada en un dels seus llibres.
Amic meu. I en Jordi Ojeda, que és un crac, per cert.
I col·laborador d'aquest programa.
Està darrere i col·laborador d'aquest programa. Nosaltres, el que dic, en Jordi Ojeda va a missa, a la missa de la ciència-ficció.
I ara el que farem és agafar la finestra dispersa, però la que tenim al pati de casa, i mirar una mica el que passa a casa nostra. I escoltem aquesta recomanació que ens va fer la Cristina Bordes, iCat.
És d'hora per jutjar amb només dos capítols a mesos, però de moment supera la prova i si continua així, per la trama i per parlar d'assassins en sèrie i tal, es podria convertir en la nova Dexter. No vull passar-me, però ei, aporta alguna cosa nou, eh?
Atenció, de què estava parlant?
Era la Cristina Bordes, l'espai de sèries del programa Els Experts, d'aquest.cat, que tu ens has robat, però estem orgullosos. Per què, Blasco?
De què parlava o de què gairebé no la deixeu parlar, perquè l'esteu matxacant tota l'estona a sobre?
Aníbal.
Parlava d'Aníbal, exacte, la sèrie que es va estrenar aquest 4 d'abril al canal NBC, i que, atenció, porta en Matt Mikkelsen, que fa d'Aníbal Lecter, el Lauren Fishburne, com el cap de ciències del comportament de l'FBI, i és una sèrie basada en aquest personatge tan sinistre, l'Aníbal Lecter. Cosa, detall molt interessant. Cada episodi portarà el nom d'un plat de cuina francesa. Primer episodi, aperitif.
M'he quedat amb un detall, perdoneu, que Jack Nicholson i Matt Mikkelsen... Té un punt,
vols dir que aquí hi ha un llegat? No, és més, aquí hi ha una maledicció.
Sí, per fer d'Aníbal s'ha de tenir un nom similar fonèticament. Que potser sí. Fixar, no?
Tu estàs al dia, has vist el primer?
Sí, aquesta informació és superútil.
Estic expectant. Després de la recomanació de la Cristina, jo crec que aquesta serà una de les que aniré a buscar ràpidament.
Bé, tenim més cultura audiovisual. Què venim ara?
Doncs mira, anem a buscar cinema, però cinema de gènere, cinema amb molta personalitat. Cinema que us proposa El Buque Maldito. El Buque Maldito és un fanzín i un projecte que porta en Diego López, que és el director del Brigadun, la secció de cinema més trash, més alternativa i més radical del Festival de Sitges. Cada mes ben bé fan a Barcelona, a l'Espai Jove Garcilaso, del carrer Garcilaso, pel barri de la Sagrera, fan unes exhibicions de cinema normalment de casa nostra, cinema de fantàstic, on solen convidar algun dels actors que hi han participat. I us recomanem, per exemple, a El Espectro de Justín, que la faran el proper dissabte, El Espectro de Justín, que és una pel·lícula de l'any 86, molt desconeguda, no va tenir gaire bé.
Per què no la coneixem de res, aquesta pel·li que té 20 i tants anys?
Perquè va tenir molts problemes en la pròpia distribució i va quedar mitja amagada. És un d'aquests tresors ocults del fantàstic espanyol. I contarem amb l'aparició de dos de les seves actrius, la Maria Elias, que ha sortit a Poble Nou, al Cor de la Ciutat, o la Mercè Fillola, que per cert sortia en una sèrie que potser recordareu que es deia Quan es fa fosc.
Sí,
una sèrie americana que passava a Barcelona, però representava que eren als Estats Units.
Lamentable.
Sí, hi havia aquella famosa frase que deia la justícia és cega, però hi veu quan es fa fosc.
Mare meva. Doncs, me l'he de baixar, aquesta o no cal?
Quina?
La de Quan es fa fosc.
No faria falta.
Doncs veure aquesta pel·li de... L'Espectro de Justín, recordeu, en aquest centre cívic, Espai Jove Garcilaso, dissabte vinent, una pel·li de terror i erotisme light. És l'any 86, així que segur que alguna vampiresa hi surt amb poca roba. Què més, Blasco?
I escolta, si parlem de cinema fosc, ara anem al cinema més culturalment dispar i més blockbuster del moment, perquè el divendres s'estrenava Iron Man 3.
Soy Tony Stark. Fabrico cosas chulas. Tengo una novia genial. Y de vez en cuando salvo al mundo. ¿Por qué?
A veure, Blasco, que diuen que Robert Downey Jr. plega.
Ho ha deixat caure.
No de la seva carrera com a actor, eh?
No, d'Iron Man, del paper d'Iron Man. I això ha agafat una mica amb calçotets tota la producció d'Avengers 2, dels nous Vengadores.
Clar, què passarà?
Que estan ara una mica acollonits. Jo crec que l'ha deixat caure, però, home,
és
Avengers 2 arribarà,
eh? És perquè li pugin el sou, això. Sí, ja no m'ho faria, és una gran estratègia.
Tan antigues.
Iron Man 3 encara no l'hem vista, però us podem comentar, per exemple, que en Ben Kingsley, és el Mandarin, que és l'enemic d'Iron Man en aquesta nova pel·lícula, i que Iron Man és potser d'aquest nou ressorgiment dels superherois, potser la franquícia que abans que Thor o abans que el Capità Amèrica doncs, ha tingut més predicament entre els fans.
Per acabar, el programa d'avui. Què portes? Què hi ha aquí sobre la taula? Que ens hem emocionat només veure-ho.
Hora de tresors, hora de tresors. Normalment intento portar coses així una miqueta de videojocs, però després de l'últim resultat futbolístic he pensat que la colorada estaria una miqueta trista i el que he portat són els recopilatoris que va editar el periòdico de totes les tires que editava, que feia en el dilluns, després de cada jornada, a l'Òscar Nebreda sobre el Barça.
Que primer eren tires i llavors va acabar sent plana sencera, eh?
Bueno, era una sola vinyeta, però era bastant grossa.
Era aquell que el titular era el resultat del partit.
Exacte.
Amb noms canviats.
I moltes vegades canviava el nom, i eren molt divertits. Per exemple, quan anava molt bé, els hi podia dir l'equip dels prodigis, els Reis del Mambo, El Asombro de Wembley, però quan anaven malament i perdien, els hi podia dir Los Galanzotes, 11 Hamburgueses, Stoikov, la Quinta Tortuga Ninja, o La Porteria es eso grande y con redes que hay al fondo. Són recopilats, són totes les tires recopilades de la gloriosa època del Dream Team, dels anys 90, de les quatre lligues que va guanyar amb Johan Cruyff, i bé, no té res a veure amb la gloriosa època d'en Guardiola, on s'ha guanyat tot, aquí es guanyava, però es patia, aquí es guanyava, però es perdia i els feien sortir en globus del camp, davant de l'indignació de l'afició, jugava bé, estelarment bé i també es jugava malament, i és una cosa divertida de veure, perquè al final, home, al final sempre es guanyava, que es van guanyar quatre lligues.
Home, ja està bastant bé. Quin preu pagaríem per això? És la pregunta que estic segur que tens al cap per fer-nos, no? A veure, pagaríem aquest preu?
Doncs mireu, la veritat és que encara que siguin un tros d'història culer i impagable, la veritat és que si els voleu aconseguir, són molt fàcils de trobar i no gastareu més de, bé, segons qui us el vengui, de 2,5 a 5 o 6 euros.
Bé, no és gaire, no?
No són gaires.
Quants són? Depèn de la quantitat de còmics que arribin a ser.
Són uns 8, em sembla, que estan editats.
Doncs no és gran cosa. Però estic segur que hi ha molta gent que a casa els té i ni se'n recorda. Estan allà amagats a...
Reviseu-los, perquè l'Òscar té una gran viscòmica, una miqueta, allò que en diuen els castanyes, de brotxa gorda, sí. La veritat és que sí, però és una part del seu encant. I es nota la seva passió culer en totes aquestes tires.
Molt bé. Gràcies, Francesc Xavier. Gràcies, Ginatós, també, per ser-hi avui. Un plaer. Nosaltres acabem el programa, que arriba el Barça.